Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell dona el tret de sortida a la campanya de Nadal just a aquesta hora. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Ho fa amb el tradicional acte d'encesa de llums, en aquest cas al Mercat Central. En total, 625 arcs i cortines LED il·luminaran una vuitantena de carrers sabadellencs fins al 5 de gener. En paral·lel, els comerciants comencen a escalfar motors unint-se a la campanya de descomptes del Black Friday. El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, admet que, en certa manera, s'hi senten obligats.
Que al final són aquestes campanyes que engeguen, que el consumidor les vol, les accepta perfectament bé, és una compra amb descompte, era una compra puntual d'un dia, al final és una compra d'una setmana, inclús nosaltres ho estem plantejant com a més atenció al client, perquè si ho concentres tot en un dia, segons quin producte no pots atendre bé el client. Bueno, us obrim una setmana i podem atendre millor el client, com és la nostra manera de funcionar com a comerç centre. O sigui, bàsicament és atenció al client, en un dia és complexa, quasi tothom ho farà una setmana.
En la majoria d'establiments, el Black Friday s'allargarà fins diumenge.
Els treballadors d'Esmatza començaran la vaga el 3 de desembre.
Amb l'aturada, la plantilla del servei de neteja viària i recollida d'escombraries vol protestar contra l'ERO, que entrarà en vigor el dia 1 i que costarà la feina a 43 persones.
L'entrenador del Centre d'Esport Sabadell no ha aclarit quina parella de central jugarà aquest diumenge contra el Lleida Esportiu.
Toni Saligrat admet que té problemes per fer l'11 i la convocatòria perquè disposa de jugadors de gran rendiment. De fet, per primer cop aquesta temporada compta amb Miguel González, Aleix Coc i Nico del Monte.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, lleuger descens de les temperatures i, de nou, acte de presència de la pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores i, sobretot, pel cap de setmana? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Dia rúfol amb nuvolositat abundant al llarg de tota la jornada, humitat molt elevada i precipitacions que hem tingut de continuades durant bona part del dia. A hores d'ara ja només es concentren a punts de la meitat est del territori, en conjunt precipitacions febles, aïllades i que duraran fins a mitja tarda. A partir d'aleshores tendiran a desaparèixer. Serà també a partir de mitja tarda quan començaran a obrir-se algunes clarianes que avançaran d'oest cap a est, i a més s'imposarà també una miqueta el vent de component oest, sobretot reforçat a cotes altes del territori. De cara a demà, la jornada serà ben diferent, jornada assolellada amb bancs de boira a fondalades interiors, que sobretot al nord de la depressió central poden persistir fins al migdia, i el vent d'oest que també bufarà amb alguna ratxa moderada a la meitat sud del territori i sud i oest al punts del quadrant nord-est. La temperatura, la mínima en general, quedarà una miqueta més baixa, la màxima quedarà una miqueta més alta, amb alguns núvols que arribaran sobretot durant la tarda. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze en els dos sentits, a Montcada 3 quilòmetres en sentit Barcelona, també a Montcada, però en aquest cas a la C33 trobem problemes en sentit sud també, i a la B30 a Barberà pràcticament 5 quilòmetres de cua per enllaçar amb la P7 en sentit nord. A Barcelona a aquesta hora hi ha retencions a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits, mentre que se circula sense problemes a la Ronda Litoral. Passen 4 minuts de les 7, us ho dèiem en titulars, el Nadal ja comença a arribar a Sabadell. Aquest any l'executiu s'ha volgut centrar en la il·luminació de la ciutat, que creixerà en els carrers, que en tindran 77, i els elements, 625 arcs i cortines lluminosos. A aquesta hora hauria de començar el que és l'encesa de llums en un acte festiu al Mercat Central. Allà hi tenim el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, Aleix. Ara mateix, què és el que s'espera que passi?
Bona tarda, Karen. Doncs ara mateix estem a minuts, diria, de començar aquest acte que ha de començar, curiosament, a dins del Mercat Central. La començarà amb unes quatre veus que coneixem molt bé aquí, sabeu, que és el Quartet Mel, que ens cantaran un parell de cançons de Nadal. Un cop el quartet acabi, l'acte anirà de fora cap a fora del mercat, aquí a la plaça del mercat, just a la cantonada del carrer Jovellanos, on hi ha un endoll gegant que simbolitza l'encesa de llums. Aquest endoll no s'engegarà sol, no s'endollarà sol, sinó que ho faran set ballarines de l'estudio KMI, una escola de dansa de la ciutat, que donaran així el tret de sortida a l'enllumenat nadalenc, que aquest any, com deies, serà més extens de la ciutat. A més, aquest enllumenat aquest any també arribarà a espais emblemàtics que seran il·luminats, com la Fira de Sabadell, que tindrà els fanals gegants que l'any passat eren al passeig, o la Torre de l'Aigua, que també tindrà una il·luminació especial per celebrar el seu centenari. Un dels nous espais que també serà il·luminat, i com a gran novetat, perquè no s'havia fet mai abans, serà l'Eix Macià. En total, l'Ajuntament també voldrà repartir 85.000 programes de totes les llars sabadellenques, un programa que inclou centenars d'activitats en tots els àmbits, com ara el Parc de Nadal, que a part del centre també oferirà activitats familiars a la Concòrdia, a la Creu de Barberà i al Vapor Reial, amb l'exposició de carrosses, la Fira de Santa Llúcia, el campament de jardinets, els pessebres o els tradicionals. I t'explico això just al moment que sembla que apaguen les llums del Mercat Central i que ara sí comença l'acte d'encesa de les llums de Nadal.
Doncs moltes gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Et deixem gaudir aquesta encesa de llums. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
I la campanya comercial de Nadal també ha començat avui amb el Black Friday. Els establiments adherits a Sabadell Comerç Centre i Can Oriac Comerç s'han sumat a la campanya d'ofertes que se celebra arreu del món per influència nord-americana. La gran demanda dels sabadellencs per poder gaudir d'aquests descomptes està fent que la gran majoria de botigues dels principals eixos comercials n'hagin volgut formar part.
Des de Sabadell Comerç Centre i des de Can Oriac Comerç asseguren que, en certa manera, se senten obligats a formar part del Black Friday. Des del centre assenyalen que ho fan per la pressió dels clients, mentre que des de Can Oriac apunten a les campanyes de les grans superfícies. Miguel Tello és president de Can Oriac Comerç.
No crec que sigui tant per la demanda, sinó per la pressió que exerceixen des de tots llocs, no? Des de la publicitat a televisió, a ràdio, a internet sobretot, no? Que veus com que s'ha de fer, que és una cosa obligada i s'ha de fer alguna cosa. Aquesta setmana s'ha de fer alguna cosa perquè és el Black Friday.
Tot i això, des de les dues entitats admeten que la campanya no és tan beneficiosa com sembla, ja que només concentra les vendes. Així ho lamenta el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta.
No sé si compenses en números només, no compensa, clar, perquè estàs fent una promoció puntual durant aquesta setmana, molt forta, amb un descompte molt fort. I si no, si aquesta campanya no funcionés així, bueno, al final es repartiria més en el temps, amb el que d'alguna manera l'atenció al client podria ser superior i també el marge seria un pèl més alt perquè no faries amb tant descompte. Però és així, o sigui, no pots fer més coses i t'has d'adaptar a la situació i t'has d'adaptar a les necessitats del client i a com està el món.
Tot i això, Porta assenyala que el Black Friday podria arribar a convertir-se per demanda en una mena de nova campanya de rebaixes, tot plegat en un moment en què les rebaixes d'estiu i d'hivern s'han anat difuminant en el calendari arran de la nova legislació que permet fer descomptes durant tot l'any.
Els establiments confirmen el que apunten des de les dues associacions.
Des d'APL Store, per exemple, han optat per descomptes importants com a reclam per als clients. Joan Sánchez és el mànager de l'establiment.
En el nostre cas, bueno, s'aplicarà fins a un 25% de descompte en tots els productes de botiga i, bueno, és una molt bona oportunitat, ja no només de producte nou que té menys descompte, sinó sobre producte que no és nou de fa dos dies, però realment és un producte molt atractiu i hi haurà molt més descompte de cara al client.
Des de Bossa Nova, la seva venedora, Laura Fernández, admet que la campanya altera les vendes.
Sí que puja, no sabem exacte, però clar, es nota molt. Sí, sí, que ve més gent aprofitant per fer regals de Nadal i tot això. És això, la gent espera el Black Friday. Ni desembre, ni res. Black Friday, que sempre hi ha més descomptes.
La campanya del Black Friday s'allargarà en la majoria d'establiments durant tot el cap de setmana.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I aparquem aquesta qüestió, parlem d'àmbit laboral, perquè la vaga dels treballadors d'Esmatza començarà el 3 de desembre. La plantilla de la concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries ho ha decidit en les dues assemblees realitzades ahir, tot plegat amb la voluntat de protestar per l'expedient de regulació d'ocupació que suposarà l'acomiadament de 43 empleats a partir del dia 1.
Tot i que han començat les trobades a tres bandes entre treballadors, ajuntament i empresa, la plantilla manté en peu la mobilització prevista. La falta d'acord i l'anunci de l'Ajuntament a fer els tràmits per la intervenció de l'empresa fa que l'escenari encara sigui incert pels treballadors. Amb tot, el 3 de desembre arrencarà aquesta aturada, que no serà indefinida, tal com defensaven sindicats com CGT i USOC, sinó que s'han previst diverses jornades de protesta. A banda de la del dia 3, es repetiran el 4, el 10, l'11, el 13 i el 14 de desembre. Aquesta vaga serà la primera des del 2005 sota el govern de Manuel Bustos. En aquell moment, els treballadors reclamaven la negociació d'un conveni que contemplés l'IPC de Catalunya i la reorganització dels torns de cap de setmana. També apostaven per reduir la jornada laboral en 42 hores l'any i l'equiparació salarial entre personal fix i eventual. La vaga es va acabar amb 125 contenidors cremats a la ciutat.
Davant la possibilitat que repeteixi un escenari com aquest en plena campanya comercial de Nadal, el portaveu del Partit Popular, Esteban Gessa, demana responsabilitat a l'equip de govern.
Entonces, yo les pido responsabilidad, les pido en este caso a los dos colaboradores necesarios que han tenido para esto, que es la señora Marisol Martínez y el señor Berlanga, que se arremanguen y que evidente fuercen al alcalde y a estos señores de la Crida a llegar a un acuerdo por el bien de la ciudad, por el bien de los vecinos de la ciudad, por el bien de los trabajadores.
D'altra banda, des del PSC alerten que la intervenció del servei de neteja suposa un perill per la ciutat, ja que podria tenir, diuen, conseqüències imprevisibles. Així mateix, acusen el govern municipal d'enganyar els grups de l'oposició i d'amagar les seves intencions.
Per la seva banda, la nova plataforma Stop Acomiadaments i Corrupció Esmatza s'ha posat avui al costat de la plantilla en la realització de la vaga com a manera de defensar els seus llocs de treball, però asseguren que no volen que les conseqüències recaiguin sobre la ciutadania. Des de la plataforma també donen suport a una possible intervenció del servei per part de l'Ajuntament i demanen a l'administració local que no cedeixi a les pretensions i xantatge de la direcció de la concessionària i que faci complir el contracte de la neteja i recollida d'escombraries.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Actua Vallès ha atès un centenar de persones sense llar en el que portem d'any. L'entitat que hi treballa des de diferents vessants ha constatat un canvi de perfil del sense sostre. Cada cop són més les dones que acaben en aquesta situació, un fenomen que no es donava fa un temps. Alberto Capitán, director d'Actua Vallès, n'ha parlat avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell amb motiu del Dia Europeu de les Persones Sense Llar. Què fa que una persona perdi casa seva i acabi vivint al carrer?
La pèrdua de la feina i la falta d'ingressos o les ruptures familiars n'acostumen a ser el detonant. Alberto Capitán assegura que tot plegat s'agreuja perquè el nucli més proper també perd la capacitat d'ajuda.
Aquesta xarxa de suport és que s'acaba destruint al llarg del temps, no? Hi ha un itinerari clàssic que és la pèrdua de la feina, dificultats econòmiques, trencaments de les relacions de parella, de família per aquesta situació, i com el nostre nucli més proper tampoc no té la capacitat que anys enrere sí que hi havia la capacitat d'ajudar els fills o ajudar els germans a pagar el lloguer, a pagar la hipoteca, i ara mateix ens trobem amb que, bueno, el que era la classe mitjana ha desaparegut i que té moltes dificultats per poder ajudar les persones del seu entorn.
A més, problemes afegits com les addiccions o problemes mentals també influeixen.
Canvi de perfil de les persones sense llar.
En els últims anys ha augmentat el nombre de dones que s'han quedat sense llar. Capitán alerta de la vulnerabilitat afegida que té el col·lectiu femení.
I un nou fenomen que és el tema de la feminització. Comencen a haver-hi dones que estan en una situació de carrer que era un fenomen molt, molt estrany anys enrere, un fenomen molt minoritari, i ara en comencen a aparèixer amb la vulnerabilitat que representa per una dona estar al carrer. Aquí estem parlant de situacions on pateixen encara més violència que els homes que viuen al carrer, situacions d'agressions sexuals. Bueno, és una situació bastant més vulnerable.
Tres projectes en marxa.
Actua Vallès té en actiu els programes Actua al carrer, Sabadell Sostre i Housing First. Aquest últim és el més novador i consisteix en cedir habitatges a persones sense sostre perquè puguin reconduir la seva vida. El director de l'ONG en fa un balanç positiu fins ara i explica com el fet de tenir un habitatge digne disminueix el nombre d'intervencions urgents que requereixen aquestes persones.
te van trobar amb persones amb trastorns mentals que de forma cíclica, cada poc temps, acabaven fent crisis, acabaven fent ingressos a urgències perquè estaven desestabilitzats, perquè hi havia hagut agressions, havien hagut X històries, i ens estem trobant que això es redueix i que va a zero. Aquesta, bueno, aquesta estabilitat que pot donar el fet de tenir un entorn segur, la teva llar, on pots fer la teva vida, comporta una seguretat per a aquestes persones, i que aquest factor de vulnerabilitat que comporta el trastorn mental es va reduint.
Actualment el Housing First gestiona 6 habitatges on hi viuen 6 usuaris.
Un quart de vuit, obrim pàgina política. Primària Sabadell entra a la cursa electoral. El grup ciutadà que impulsa aquest procés ha presentat avui la proposta amb la voluntat d'aconseguir una llista independentista unitària a les eleccions municipals del 2019. Fins al moment de la presentació, unes 1.000 persones s'havien inscrit al portal web com a electors. Segons el reglament de la proposta, els electors escolliran els candidats i també l'ordre definitiva de la llista.
Els impulsors estan convençuts que és una bona iniciativa, encara que creï una quarta llista independentista al consistori. La web per inscriure's com a elector o candidat ja està activa i la data límit per presentar-se per presentar candidatures és el 29 de gener i la campanya electoral seria la primera quinzena de febrer. La llista definitiva es coneixerà el 16 de febrer després de les eleccions. Àngels Folch, membre de la comissió organitzadora de Primària Sabadell.
Nosaltres impulsem això perquè estem convençuts de que això és bo, no només pel moment polític que està vivint actualment el país, sinó també, diguem-ne, per la manera de fer política en general. I per això, diguem-ne, hem de començar a caminar. L'única manera de començar a caminar és posant la proposta damunt de la taula. Si poses la proposta damunt de la taula, però dius, bé, si els demés no hi juguen, la retiro, diguem-ne que no serveix de res posar-la.
La iniciativa neix de Primàries Barcelona, una idea que va proposar Jordi Graupera i que després va créixer fins a ser Primàries Catalunya. Compta amb el suport de l'ANC.
I el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental traslladen al conseller d'Afers Socials, Shakir El Homrani, la preocupació per diversos temes de cohesió social. El més rellevant, la renda garantida de ciutadania, que només arriba a 4.500 persones, el que representa el 38% de la població.
Per aquest motiu, els alcaldes i alcaldesses demanaven, a través del president del Consell, Ignasi Jiménez, que la renda garantida es fes compatible amb les rendes del treball, una mesura que el conseller El Homrani ha assegurat que es tindrà en compte abans del 2020.
De quina manera abordem aquest aspecte, la compatibilitat amb les rendes del treball? Ara mateix és compatible amb les rendes del treball en l'àmbit de les famílies monoparentals, amb el reglament s'ampliarà aquest ventall, però ja es va pactar la llei que es desplegaria finalment en el 2020, perquè es vol fer un molt bon anàlisi del que significa la compatibilitat entorn del propi mercat de treball, entorn de la negociació col·lectiva, entorn de molts àmbits on té afectacions aquesta compatibilitat.
Altres preocupacions del territori són l'arribada de menors estrangers sense referents familiars, els coneguts com a MENA, també la formació professional i l'estratègia territorial.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Ladies and gentlemen,
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat. La Moncloa no accepta l'última oferta britànica sobre Gibraltar.
En aquesta, el govern de Theresa May es comprometia a reconèixer que cap acord entre la Unió Europea i el Regne Unit s'aplicaria a Gibraltar sense l'aval del govern espanyol. Una oferta que aquest considera insuficient i manté l'amenaça de veto sobre l'acord del Brexit.
El Suprem prohibeix als divorciats l'ús de l'habitatge familiar si hi ha una nova parella.
El Tribunal Suprem considera que espera el concepte d'habitatge familiar perquè s'ha format una altra família diferent. El Suprem, doncs, se situa al costat de l'audiència de Valladolid en el cas d'una dona que tenia dret d'ús de l'immoble amb els seus fills menors. La Fiscalia, en canvi, va recórrer la sentència perquè considera que s'ha de primar l'interès d'aquests menors.
I el Ministeri d'Hisenda xifra en menys de 200.000 euros la despesa pagada per la Generalitat per l'1 d'octubre.
Les partides van ser principalment pels honoraris dels observadors internacionals i la traducció d'una web. Totes dues despeses són atribuïdes al Diplocat. La xifra s'allunya dels 3,1 milions que atribueix la Fiscalia i els 2,9 de l'Advocacia de l'Estat.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Toni Saligrat no ha esvaït els dubtes sobre la parella de centrals que jugarà aquest diumenge al Camp d'Esports de Lleida. Per primer cop aquesta temporada, el tècnic del Sabadell compta amb Miguel González, Aleix Coc i Nico del Monte per actuar a l'eix de la defensa. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A la roda de premsa d'aquest migdia, Saligrat ha admès que tindrà problemes per fer l'onze inicial i també la convocatòria de 18 jugadors.
Mai he tingut tant dubtes per fer un 11 i un 18. La part bona és que tinc dubtes davant del bon rendiment de tothom. No és que tinc dubtes perquè el rendiment d'alguns és bo i d'altres és dolent i tinc que seleccionar. No. Com que hi ha que seleccionar lo millor de lo millor, això en cap moment, en cap circumstància pot ser ni un problema ni dolent. És algo molt positiu si se sap portar bé, que de moment ho estem fent.
Davant hi haurà un Lleida Esportiu que és segon, amb 5 punts més que el Sabadell i només ha perdut un partit en el que portem de temporada. Gerard Albadalejo és el tècnic dels de la Terra Ferma.
No m'espero un Sabadell més difícil que un Castelló, que ara mateix doncs és el que va últim, però és igual o més difícil, no? Al final tots els equips són molt bons, tots els equips tenen molt bons jugadors i tots els equips estan treballats. És veritat que ara el Sabadell porta una trajectòria molt bona, amb 4 victòries i 3 empats, un equip que està fent molts gols i que ara n'estan rebent menys que al principi, per tant amb bona dinàmica i amb una moral molt alta.
Recordem que Lleida Esportiu Sabadell es disputa diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
I encara en clau arlequinada, demà debuta el Sabadell Inclusiu.
Ho fa a Olímpia en un partit no competitiu contra el CESMA de futsal de Terrassa. El volum de jugadors arlequinats amb diferents discapacitats, més d'una trentena, pot obligar finalment a fer un triangular. L'aspecte que més preocupa al responsable de la secció, José Sac, és controlar les emocions.
Però, home, sí, també està el puntillo aquell de dir guanyarem o què passarà, no? No sé com ho gestionarem, perquè ja sabem tots que guanyar, perdre, empatar, doncs té emocions, i no sé com ho gestionarem demà, perquè no ho hem practicat, no? Però bueno, espero que s'ho prenguin bé tant el guanyi com es perdi.
L'estrena del Sabadell Inclusiu serà demà a les 4 de la tarda a Olímpia.
El Sabadell Nord i el Tona rememoren diumenge al Municipal de Can Uriac el duel que van mantenir la temporada passada pel títol de segona catalana. Després d'assolir l'ascens, tots dos conjunts es poden penjar l'etiqueta d'equips revelació en aquest primer terç de campanya primera.
El Sabadell Nord és sisè amb 18 punts, mentre que el Tona és vuitè amb 17. Tots dos, a més, sumen les mateixes victòries, 5, i els mateixos gols a favor, 13. El tècnic Quico Díaz coneix a la perfecció el rival de diumenge.
Sabemos que Tona es un equipo con mucho oficio. Ya prácticamente la temporada pasada estuvimos con él codo a codo, ¿no? Y es un equipo que ha mantenido prácticamente todo el bloque, más alguna incorporación de talento y de calidad de la zona, ¿no? Entonces esperamos a un equipo que, no sé, que intentará sorprendernos, sobre todo en velocidad, ¿no? La parte de arriba y con jugadores como Javi Rever, Paul Autet y Fortet, esta gente nos dará mucha jaleo arriba, pero bueno, intentaremos por todos los medios que no pase.
Diumenge, a 12:45 del migdia, arrencarà aquest Sabadell Nord-Tona al municipal de Can Uriac.
Cap de setmana especial pel futbol sala sabadellenc. El pavelló del carrer Garcilaso viurà demà el primer derbi de la temporada segona B entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell.
Tots dos equips arriben amb dinàmiques ben diferents. L'Escola Pia és quarta amb 18 punts i això els fa penjar l'etiqueta de favorits. En declaracions a l'Hotel Suís, Carles Comadran, jugador de la Pia, demana respecte entre aficions.
Sabem que des del Club Natació s'està treballant també perquè en aquest mateix partit no hi hagi insults, no hi hagi faltes de respecte, i des de l'Escola Pia també ho hem demanat als nostres fans. El màxim respecte entre les dues aficions, entre la gent que ve a veure'ns que li és igual qui guanyi, que només ve a gaudir del partit, i sobretot a dins la pista crec que aquest partit hem de donar un pas endavant en demostrar als nanos, que al final venen molts nanos a veure'ns, que per molt que hi hagi una rivalitat molt gran, hi ha un respecte que s'ha de garantir.
D'altra banda, el Natació Sabadell és desè, a 7 punts de l'Escola Pia, i una derrota podria significar definitivament l'adeu a les aspiracions de l'equip de lluitar per la zona alta de la taula. Així ho ha admès el també jugador Pep Girvent.
El començament de Lliga queda molt, però bueno, sí que és veritat que psicològicament, si perdem, doncs potser veure'ns una mica lluny de les primeres posicions o dels 5-6 primers, que és una mica el nostre objectiu una mica principal, doncs sí que potser ens fa doncs baixar una mica el cap, no? Però bueno, tampoc seria una debacle majúscula perdre, però sí que és veritat que potser psicològicament ens podria afectar una mica.
El derbi entre la Pia i el Natació Sabadell començarà a les 5 de la tarda.
Encara en futbol sala, Paco Arjona ha deixat de ser l'entrenador del Femi Esport Amics del Pou Nou Escorial. Així ho ha fet oficial l'entitat del barri dels Marinals en un comunicat emès aquesta tarda.
En el mateix escrit també s'anuncia el nom del seu relleu, Fernando Castejón, qui era fins ara el seu segon. Arjona pren la decisió de deixar el Femi Esport després del mal inici de temporada de l'equip a la màxima categoria del futbol sala femení estatal. A la setena jornada, les quadribarrades són penúltimes amb un ple de derrotes. Castejón s'estrenarà demà a les 5 de la tarda en el duel que disputa el Femi Esport a la pista del Leganés.
On també hi haurà derbi aquest cap de setmana és a la Primera Nacional d'handbol. L'Uar Gràcia afronta demà la seva rivalitat particular contra el líder de la categoria, l'handbol Sant Quirze.
Un compromís molt esperat i més després de la primera victòria a Sant Vicenç sota la direcció del nou tàndem Gomis-Borrell. Al pavelló del carrer Boccaccio rebran un Sant Quirze que és primer amb només dues derrotes en 9 jornades. Pol Torres es mostra molt il·lusionat amb l'arribada d'aquest derbi.
És un partit que bueno, els que són de l'Oar de tota la vida portem esperant el partit a casa i el partit allà a Sant Quirze amb candeletes. És un partit que sempre és molt intens i bueno, aviam si podem competir, que amb l'equip que tenim segurament sí, i a veure si els podem regalar també a l'afició el fet de guanyar un derbi a casa, que segur que ens faria tots molta il·lusió.
El derbi Oar-Sant Quirze comença demà a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Boccaccio.
I després de la treva de les últimes dues setmanes, el calendari torna a fer pujada per al masculí del waterpolo de l'Astralpool. Abans del derbi contra el Terrassa, el Mataró posarà a prova la millora de l'equip de Quim Colet.
Els maresmencs presenten una doble amenaça. Són tercers amb només una derrota i juguen els seus partits a la piscina descoberta de les Joan Serra. Colet arriba previngut.
Intentarem reproduir a la justa mesura, doncs, reproduir algunes coses, sobretot l'ambient, que és completament diferent. Llavors, sí, tenim la sort que tenim la piscina descoberta aquí i algunes sessions de la setmana les farem fora.
El partit comença a 3:15 de demà. A la mateixa hora, el femení rep a Can Llong el Medi, tercer classificat. Mati Ortiz és defensora de boia del club.
Nosaltres, en teoria, hem de sortir a guanyar i hauríem de no tenir cap error. Però sí que és veritat que el mèrit, anys passats i aquest mes, no, també, perquè també està la Roser ara aquest mes, o sigui, són molt, molt guerreres, com diem nosaltres, i al final també costa jugar allà sempre, perquè també té un públic que apreta molt, treballen molt bé, penso que fan un molt bon treball, i per tant no serà un partit fàcil d'aquests que dius, bueno, si surts relaxat no passa res, tot el contrari, ens hem de concentrar i a part de tot i fer les coses bé.
L'Astralpool femení és co-líder de la Divisió d'Honor juntament amb el Sant Andreu després de les primeres 5 jornades.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 23 de novembre. Tot el que us hem explicat i tot el que passi en les pròximes hores i el cap de setmana al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Ara no marxeu, que arriben diferents programes a les 8 Quimèric, a les 9 Xocolata Express i a les 10 Vitamina Dens. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.